Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'esperada fase 3 haurà durat només 24 hores a Sabadell. Aquesta mitjanit, la ciutat i el conjunt de Catalunya entraran a l'anomenada etapa de recuperació. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb tot, només es quedaran les mascaretes i les distàncies de seguretat. No obstant això, la consellera de Salut, Alba Vergés, fa una crida a la prudència.
Estem obligats a reconstruir una realitat que probablement no serà la mateixa que coneixíem a curt termini. Hem de conviure, haurem de conviure sabent que el coronavirus encara existeix, que no hi ha vacuna efectiva, que no hi ha un tractament efectiu tampoc dels símptomes i que, per tant, això ens obliga a fer un missatge molt clar a tota la població. Depenem absolutament de vosaltres.
Des del govern municipal, el tinent d'alcaldessa i portaveu Pol Gibert dona suport al salt de fase sempre que estigui avalat per dades sanitàries.
Les residències sabadellenques comencen a rebre visites i a deixar enrere els moments més foscos de la pandèmia.
En els pròxims dies esperen un augment de visites i el més difícil està sent la gestió de les emocions, tant dels interns com de les famílies i dels professionals.
Ho abordarem tot plegat en un reportatge i en esports. El centre d'esports Sabadell s'ha pogut entrenar avui amb tots els jugadors a l'equip per primer cop en 3 mesos.
Aquest entrenament conjunt arriba quan falta un mes just pel play-off exprés d'ascens a segona. Tot i això, avui ha estat suau arran de la pluja caiguda aquest matí.
Són algunes de les qüestions que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables després d'un temps molt variable, amb pluja, sol i una mica de tot. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Després d'un matí passat per aigua, esperem una tarda amb un creixement de nublades a punts de muntanya del Pirineu, del Prepirineu, també a la serralada prelitoral i a la transversal. En principi, amb ruixats de poca entitat, tot i que a punts de l'interior del quadrant nord-est podrien tenir caràcter fort i mantenir-se constants durant força estona. La temperatura avui no experimentaria masses canvis. Demà parlarem novament d'un altre sol, d'un altre sistema frontal, que passaria de matinada afectant o donant precipitació, sobretot al terç sud del territori i també al terç oest. En punts del terç sud d'aquestes precipitacions podrien tenir caràcter fort. A la resta del país hi haurà estones de sol, l'ambient es farà més estable. La temperatura demà serà més alta. A la tarda, novament, creixement de nublades a punts del Pirineu, Prepirineu, quadrant nord-est, i també podrien tenir caràcter fort de manera puntual. Demà sí, la temperatura més alta. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana amb els controls de velocitat, també de mobilitat, que estan establerts ja per sistema. No hi ha cap mena d'incidència a la xarxa viària més propera a Sabadell a aquesta hora. Passen 3 minuts de les 7, entrem en matèria. Sabadell entrarà a les 12 de la nit a la fase de recuperació, així és com el govern de la Generalitat ha anomenat la nova normalitat en què Catalunya entrarà a partir d'aquesta matinada, deixant enrere i sense efecte les fases del desconfinament del govern espanyol. Després de 3 mesos, l'executiu de Quim Torra torna a agafar les regnes del confinament i del desconfinament del país i ho fa interposant noves mesures.
En una compareixença davant dels mitjans aquest matí, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la gestió de la pandèmia per part del Servei de Salut Pública català. Vergés ha subratllat que actualment el sistema sanitari està reforçat després de la primera gran onada de contagis de coronavirus. La consellera també ha sigut l'encarregada d'anunciar les primeres mesures d'aquesta nova etapa de desconfinament. Parcs infantils oberts, mascaretes obligatòries i aforament il·limitat sempre i quan es puguin mantenir les distàncies de seguretat.
Com a norma general, nosaltres no marquem percentatges d'aforaments, sinó que intentarem establir un criteri molt general que després es aniran treballant com ja s'ha fet fins ara i com hi ha plans aprovats fins ara en el marc del Procicat de diferents sectors, però com a norma general els aforaments van associats a aquesta distància de seguretat amb flexibilització quan hi hagi mesures organitzatives que així ho permetin.
Quim Torra, per la seva banda, ha demanat prudència i solidaritat a la població de Catalunya davant d'aquesta desescalada, recordant que sempre que es pugui s'ha de mantenir la distància d'un metre i mig entre persones.
Des del govern local, el primer tinent d'alcaldessa i portaveu de l'executiu, Pol Gibert, ja ha valorat l'anunci de la Generalitat.
Gibert ha defensat tant el procés per fases dissenyat des del govern espanyol com el canvi de criteri de la Generalitat. Des del seu punt de vista, si les mesures venen avalades per criteris tècnics, s'han de respectar.
És veritat que pot sorprendre aquest canvi de criteri que durarà, doncs, no sé si durarà ni 48 hores, no, segurament, que podem entendre que hi ha motivat per Sant Joan, però sí que és veritat que la ciutadania ha patit molts canvis en els darrers mesos, no, i que potser, doncs, canvis tan ràpids poden costar d'entendre. Però en tot cas, repeteixo, com que l'autoritat sanitària ho ha cregut convenient, nosaltres aquí poca cosa més a dir, sinó que tan ràpidament els nous canvis que ens vinguin.
Gibert també confia que la ciutadania s'adaptarà ràpidament a la nova normalitat i als nous criteris que haurem d'assumir a partir d'ara en el dia a dia.
I precisament arran d'aquest anunci, Sabadell reobrirà demà els parcs infantils. La mesura serà ben rebuda a les famílies de la ciutat, tenint en compte la necessitat de zones de joc ara mateix. L'Ajuntament fa coincidir la decisió amb les noves mesures anunciades avui pel Govern de la Generalitat, que donarà per acabada la fase 3 de desconfinament aquesta mitjanit.
Així mateix, el consistori fa una crida a la responsabilitat per part de la ciutadania per tal que se segueixi les diferents mesures de prevenció davant la Covid-19 per tal d'evitar riscos de contagi. En aquest sentit, es recorda la necessitat de respectar als parcs les distàncies de seguretat, d'utilitzar mascaretes i també de mantenir la mesura del possible la higiene de mans. Paral·lelament, els més menuts de casa trobaran alguns jocs impracticables, i és que aquest dilluns va començar la renovació de 152 parcs infantils de tots els barris de la ciutat, iniciant-se al barri de la Roureda, en un dels 14 parcs que viuran una reforma integral. Des d'ara i fins a finals de novembre, l'Ajuntament intervindrà un 60% de total de les àrees de joc sabadellenques, en 67 àrees per fer-hi remodelacions parcials i en 71 per fer reparacions d'elements deteriorats. En total s'invertiran 1,6 milions d'euros i s'actuaran en una superfície de més de 8.000 metres quadrats.
I precisament els nens d'entre 6 i 13 anys han començat a rebre les mascaretes reutilitzables facilitades per l'Ajuntament a la bústia de casa. Es tracta d'una partida de 17.000 unitats que es poden rentar fins a 30 vegades. Es recomana eixugar-les a la secadora i planxar-les a 150 graus. I des de l'entrada a la fase 3 o la nova normalitat es preveu que augmentin les visites a un dels col·lectius més vulnerables de tota la crisi del coronavirus, la gent gran que ha passat tota la pandèmia al confinament a les residències. A Catalunya han mort més de 4.000 persones en les 1.053 residències del país durant aquest període. A Sabadell n'hi ha 26 que cuiden 1.300 avis i àvies. Com han viscut les fases anteriors en aquests centres de la ciutat? Ho descobrim amb el següent reportatge del Pau Duran.
Les residències de gent gran a Sabadell han patit episodis convulsos durant el confinament. Més enllà de les actuacions de desinfecció i intervencions que han descrit els mitjans de comunicació, hi ha el registre de diligències que les fiscalies han portat a jutjats. Els de la ciutat n'han arribat 5 de penals i 24 de civils, amb dos procediments judicials oberts. Costa parlar amb els centres afectats classificats amb color taronja o vermell. En canvi, allà on la Covid-19 no ha aconseguit entrar, les de color verd estan més oberts a donar explicacions de com ho han passat i com encaren la part final de la desescalada.
Bueno, afectado no.
Jacqueline Cordero, directora de la residència Sabadell.
Lo que pasa que pues sí que un poco de infraestructura pues ha condicionado la sala de visita, pero bueno, para los señores esto ha ido muy bien, ¿vale? A nivel emocional, bueno, para ellos y para las familias, con muchas ganas de querer verlos. Y hemos empezado esta semana y muy bien, la verdad que muy bien.
L'acondicionament ha estat un dels principals maldecaps per començar a tornar a una certa normalitat.
La instal·lació de mampares, de compra de mobiliari, perquè inicialment volíem començar a fer les visites a una zona exterior, al pati, tot i que ha pogut i no ho hem hagut de fer als salons.
Cristina García, directora tècnica de Domus Vi Sabadell.
Llavors hem hagut de reestructurar tot perquè tingués una separació entre familiars i residents adequada. També implica, doncs, bueno, que t'hagis de proveir de termòmetres per prendre mesures tant a les famílies per les primeres visites com pels proveïdors que fins ara no entraven o entraven fins a una part i has de començar a seguir els procediments que marca el CatSalut.
No es tracta només d'aconseguir materials i repensar els espais, sinó que també cal tenir en compte tot aquell que entrarà a la instal·lació i preparar-se a consciència.
Tota la planificació per veure com organitzar els procediments per l'entrada de serveis externs, de perruqueria, de podologia, tot i que de moment són només per serveis bàsics, però clar, s'havia parat tota aquesta assistència, la part tot de preventius a nivell de manteniment, només seran correctius si es fallava alguna cosa, i després, doncs, bueno, preparar l'equip perquè pugui afrontar emocionalment amb les famílies el xoc que ha suposat una mica tota la posada en marxa d'aquestes primeres visites.
Després de posar-ho tot a punt, arriben les emocions, que si bé és cert que han d'exterioritzar-se, no sempre són positives.
Fa 3 mesos que ells no veuen els familiars tampoc, i la primera reacció, doncs, bueno, evidentment, és d'emoció, de plors, a residents que, bueno, que ens han trobat molt a faltar i que quan acaba la visita pues, ens demanen els familiars que volen tornar a casa o que perquè se'n van tan d'hora o que perquè no poden apropar-se als familiars. De vegades són els familiars els que posen urgència i de vegades són els residents. Vull dir, hi ha de tot, hi ha familiars que ho han passat pitjor que els residents i residents que ho han passat pitjor que els familiars.
De fet, a Domus Vi se'ls ha preparat una guia als familiars per avançar-los les emocions que sentirien i com afrontar-les. Així i tot, ha calgut afegir més personal i incorporar tècnics en moments on abans simplement es deixava fer la visita. El pas a la fase 2 ha descol·locat alguns interns.
Porque, bueno, estaba todo como ellos tranquilos, confinados, sin movidas, el personal pues ya más o menos habituado. Ahora, haber pasado a la 2, para ellos, ahora mismo, algunos lo han recibido bastante bien a nivel emocional, para otros, personas que están un poco con deterioro cognitivo, como que los ves más inquietos.
Aquesta inquietud és deguda a la incapacitat d'assimilar els canvis, com per exemple, després de tantes setmanes, tornar a tenir visites.
Como que están todavía, no terminan de dentro de su estado cognitivo de asimilar esta movida de, bueno, pues ahora para afuera, ahora visita para adentro, porque las visitas están acondicionadas en el exterior.
Material n'ha faltat a totes bandes, però allà on el coronavirus ha entrat ha generat tensió.
No és el mateix treballar per prevenir que treballar amb l'atenció de tenir casos, tant perquè, bueno, els equips comencen a fallar i evidentment parlo des del desconeixement de lo que m'han transmès, però, bueno, altres directors, altres residències que han tingut casos i des de, bueno, treballadors que tenen por, evidentment la situació es descontrola una mica perquè és complicat de controlar.
El govern català compensarà també els treballadors de residències privades per l'esforç amb la pandèmia, segons ha aprovat aquest dimarts el seu Consell Executiu, que tampoc vol tornar al model anterior al confinament. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, va obrir fa uns dies la porta a una gestió mixta de les residències entre el seu departament i el de Salut, de cara al futur, instant a reflexionar sobre quin model es vol.
Les 11 escoles bressol municipals de la ciutat han tornat a acollir alumnes després de més de 90 dies tancades arran del coronavirus. Una 80ena d'infants han reprès l'activitat a les aules coincidint amb el pas de Sabadell a la fase 3 i enmig de fortes mesures de distanciament i higiene. Malgrat tot, des de les escoles bressol consultades per l'emissora, el primer dia de retorn ha anat força bé. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Entrades esglaonades, grups reduïts i sense contacte entre ells, neteja constant del material d'ús diari o la utilització de mascaretes per part de les mestres. Aquest és part del protocol que les escoles bressol municipals han adoptat per tal de poder acabar el curs amb garanties. Ara bé, mantenir el distanciament entre els infants d'un mateix grup no serà una tasca fàcil. Montse Casajoana, directora de l'escola bressol Vapor Buixeda, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Els infants no porten cap tipus de protecció i entre ells, doncs, aquests infants que hi ha a l'aula, doncs, evidentment, els distanciaments sí que no els podem garantir perquè amb aquests infants d'aquestes edats, però hi és un grup estable de 6 o 5 infants que no han de portar en aquest sentit cap problema. Uh-huh. En l'espai dormitori sí que també hem creat espais diferenciats per cada grup i a l'espai que menjaran dintre de l'aula cadascú, per tant, no es barrejaran tampoc.
Evidentment, la manera com s'encara el tram final del curs és molt diferent a la forma de funcionar prèvia a la pandèmia, sobretot perquè el nombre de nens que acullen és molt més baix respecte d'un curs normal. En el cas de l'escola Bressol de Can Puiggener, tenen 22 infants, quan habitualment en són una norantena. Una situació que a hores d'ara no saben si es mantindrà de cara al setembre o podran mantenir les ràtios prèvies a la crisi sanitària. Mireia Tudolí, directora del centre, ha apuntat un dels aspectes que més els preocupen.
I volem aquesta normalitat, pensant en els infants, pensant en el dia a dia, amb les famílies. Nosaltres a la nostra escola prioritzem molt el període de familiarització, les famílies entren a l'escola, es queden a l'aula, passen temps amb els seus infants a l'aula. I el que més ens preocupa potser és de cara a aquest procés de familiarització que inicia el setembre i que tenim la incertesa de com serà, no? No podran entrar les famílies, llavors com es farà aquest acompanyament, els infants, i tot això és el que potser ens neguiteja més de cara al setembre.
En els dos casos, però, admeten que hauran de saber adaptar-se a les normes que es vagin fixant des del Departament d'Educació, tot i que siguin canviants i depenguin de l'evolució del coronavirus.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Els canvis en la presidència del Taulí poden ser una oportunitat per afrontar els reptes de futur del centre hospitalari. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert, després de la dimissió del president Modesto Custodio i el relleu a mans de Mariona Creus.
Nosaltres esperem que la direcció del Taulí, tant la tècnica com la més institucional, doncs abordi els reptes que tenim per endavant, que són molts, i ara n'hem sumat un nou, que és la pandèmia, no? I tenim deutes que acumulem des de fa molts anys, com és la reforma d'urgències, com és l'ampliació del nombre de quiròfans que tenim al Taulí, el nombre de llits, el pla també de futur que s'ha d'abordar, el pla director de futur que s'ha d'abordar al Taulí. Hi ha molts temes sobre la taula que porten quasi 10 anys sense avançar i creiem que no podem demorar més perquè Sabadell no s'ho mereix i la comarca tampoc.
No obstant això, Gibert no està conforme amb la manera en com s'ha produït aquest relleu.
El tinent d'alcaldessa denuncia que el CatSalut ha tirat pel dret i ha buscat substitut a Modesto Custodio sense consensuar-ho ni comunicar-ho amb antelació. Un fet que Gibert interpreta com un menysteniment per la ciutat i per la comarca. Una actitud que, diu, no és el primer cop que es dona i que en cap cas s'hauria de tornar a repetir. Per contra, des de l'Ajuntament donen suport a Mariona Creus i no tenen cap mena d'impediment en que sigui la nova presidenta de la Corporació Sanitària. D'altra banda, Gibert ha confirmat que la dimissió de Custodio és provocada per desavinences amb CatSalut, segons ell mateix va expressar ahir durant la reunió del Consell de Govern.
Per cert, el nombre de pacients hospitalitzats per coronavirus al Taulí ha baixat fins a 7, només dos dels quals es troben a la UCI i ja han donat negatiu. En l'última setmana s'han diagnosticat 4 pacients nous de Covid-19 a través de PCRs. Des de l'inici de la pandèmia han mort pel virus a l'Hospital de Sabadell 363 persones. Més notícies del dia en format més breu. La sabadellenca Carme Forcadell podrà sortir de la presó 5 dies a la setmana durant 12 hores.
Així ho ha acordat la Junta de Tractament de la Presó de Batràs. Amb tot, es modifiquen les condicions de l'article 100.2 que s'havia dissenyat per la presó de Mas d'Enric, on es trobava interna fins fa poc, que fixava sortides de 3 dies. El Departament de Justícia justifica l'ampliació del permís per fer tasques de voluntariat, perquè l'anterior previsió, argumenten, era impossible de complir.
Un informe destaca la qualitat de la investigació de l'Aliança 4 Universitats, de la qual la Universitat Autònoma de Barcelona en forma part.
Segons l'estudi, la competitivitat, l'impacte i la producció científica són els tres punts forts de l'Aliança, que completen la Pompeu Fabra, l'Autònoma de Madrid i la Carlos III de la mateixa ciutat. Entre les grans fites del consorci hi ha el fet d'haver assolit gairebé el 18% dels projectes d'Horitzó 2020 de tot el sistema universitari espanyol. De la mateixa manera, l'Aliança manté una mitjana d'un projecte i mig per cada 100 professors davant del 0,55% de mitjana del sistema universitari espanyol.
Detinguts dos homes com a presumptes autors de 4 delictes de furts de cable de coure en diferents trams de l'AP7 i de la B23 dins del terme municipal de Castellbisbal del Vallès Occidental.
També se'ls acusa de 2 delictes de danys i 3 contra la seguretat del trànsit. Els fets investigats van comportar que un tram de l'autopista es quedés a les fosques, de manera que suposava un perill pels vehicles que hi circulaven. A més, en alguns casos, el robatori de coure va suposar que panells lluminosos deixessin de funcionar, així com les càmeres del Servei Català de Trànsit. Es calcula que el perjudici econòmic d'aquests robatoris s'eleva fins a més de 27.000 euros.
En pàgina cultural, dissabte a les 12 del migdia, Ràdio Sabadell sonarà això. Es tracta de l'homenatge que es vol retre al compositor alemany Ludwig van Beethoven en el 250è aniversari del seu naixement. El músic, que va treballar en els períodes del classicisme fins al romanticisme, va generar una extensa producció molt present encara en el nostre dia a dia.
Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, agraeix a l'Ajuntament i a l'emissora que hagin fet seva la proposta de fer escoltar l'himne de l'alegria de manera coordinada, i anima comerciants i a les associacions de veïns que s'assumin a la iniciativa. Soler diu al Cafè de la Ràdio que havia de sonar una música coneguda.
A part que és l'himne de l'alegria, l'himne també de la Unió Europea, i és un dels traços de la novena més coneguda per tothom. Clar, si volíem que la música de Beethoven sortís en el carrer, no ho podíem fer amb una peça que no fos coneguda, o que només fos coneguda pels més, pels més amants de la música, no? Per tant, aquesta peça és super coneguda.
La idea no és nova, té l'origen a Bonn, la ciutat natal de Beethoven, on ja es va fer una experiència similar ara fa 25 anys. La proposta ha tingut un recorregut peculiar, ja que es va gestar la nova Creu Alta a través dels membres de les Joventuts Musicals, en Manel Sabés i l'equip d'esports d'aquesta emissora. Soler lamenta que la música clàssica mantingui el cliché elitista, donat que l'himne de la Unió Europea i altres peces de Beethoven són tan populars que han influenciat estrelles de rock locals internacionals i fins i tot sèries de dibuixos animats.
I els amants del teatre tindran una nova opció formativa de cara al curs que ve, l'Acadèmia del Sol, del Teatre del Sol. La institució del centre ha decidit crear aquest nou curs amb l'objectiu de formar actrius i actors amb una clara vocació teatral. Ho explica Pere Villaró, membre del Teatre del Sol.
Intentar treballar amb un grup reduït de gent que té una vocació clara pel teatre musical, per poder anar molt al gra, amb gent que ja té clar que vol aprendre, que vol treballar això, i que té, diguem, que té una base que li permetrà, doncs, assimilar, diguem, tots els coneixements.
El curs començarà aquest pròxim setembre i s'allargarà fins al juny.
Pel que fa a l'equip docent, les classes d'interpretació les farà Dani Coma, director artístic del Mago Pop i creador del grup juvenil Macedònia. La formació en cant la realitzarà Elisabet Paulet i finalment la dansa la impartirà el ballarí Héctor Puigdomènec. Tothom que es vulgui apuntar haurà de passar la prova de selecció, que es realitzarà el mes de juliol.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no ho canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les. Amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i per parlar d'actualitat més general, i comencem parlant de les dades del Ministeri de Sanitat, que manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que en els últims dies, i n'ha registrat 52 en l'última setmana.
Segons l'informe d'aquest dijous, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 245.268 casos confirmats per proves diagnòstiques, 585 més que el total d'ahir i 143 contagis diagnosticats el dia previ. En l'última setmana hi ha hagut també 89 hospitalitzacions i 9 ingressos en UCI.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, confirma que es faran proves PCR als contactes estrets de casos positius.
També es faran 3 controls primaris en aeroports i un de secundari a posteriori. Durant la seva intervenció a la Comissió de Reconstrucció del Congrés, Illa ha dit, en canvi, que no és aconsellable fer proves indiscriminades. Segons el ministre, des que va començar la pandèmia, s'han fet més de 3 milions de proves diagnòstiques.
Tots els alumnes tornaran a les classes a partir de setembre.
Aquest és el compromís que ha expressat el Departament d'Educació per aconseguir un curs el més normalitzat possible. La presencialitat abraçaria els alumnes d'infantil, primària i ESO, com a mínim a primer i segon. Pel que fa a la ràtio d'estudiants per aula, podrien ser de 18 alumnes a primària i 20 a secundària. Seran grups estables per poder traçar els contactes en cas de contagi.
El mosso investigat per fer d'escorta de Carles Puigdemont es nega a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Lluís Escolà està investigat per suposada malversació de fons públics i prevaricació per suposadament haver fet d'escorta de l'expresident Carles Puigdemont a Bèlgica mentre cobrava destacava com a assessor de la Conselleria d'Interior. Escolà, que va fer d'assessor uns 9 mesos entre 2018 i 2019, està investigat juntament amb el conseller Miquel Buch, que sí va respondre totes les preguntes de les parts dimarts passat.
La Generalitat porta a Fiscalia d'Assumptes Ambientals les obres del Ministeri a la desembocadura de la Tordera.
Ho ha anunciat avui el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, després que les reparacions del temporal Glòria hagin destruït espècies protegides i dos nius de control, tot plegat per utilitzar maquinària pesada i no fer les tasques de forma manual. Calvet ha recordat que la zona està protegida per la xarxa Natura 2000, preservada per la Unió Europea.
I un últim apunt fora del nostre país, 660 contagis en una planta càrnica alemanya i 9.000 confinats als voltants de l'escorxador.
Alemanya és, amb aquest rebrot, el país europeu que ha patit una segona onada de contagis més forta del continent. Del miler de treballadors de la planta sotmesos al test del coronavirus, 657 han donat positiu i encara hi ha proves pendents de resultat. Se sospita que l'origen del brot es troba en treballadors estrangers que van tornar contagiats dels seus països durant unes vacances recents. A Berlín també hi ha hagut un focus que ha obligat a aïllar un bloc de pisos amb 470 habitatges on viuen més de 2.000 persones.
Moment ara pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Com us dèiem en titulars, queda un mes just per la disputa del play-off d'ascens a segona i per primer cop des de la tornada als entrenaments el centre d'esport s'ha pogut exercitar amb gairebé tota la plantilla al complet. Amb el pas a la fase 3 es permet treballar amb grups de fins a 20 futbolistes.
Una mesura que fins i tot podria relaxar-se encara més a partir de demà amb l'entrada de la nova normalitat, tot i que no s'ha especificat res concret en el cas de l'activitat esportiva. Com a mínim, però, la plantilla arlequinada ja es pot reunir gairebé en la seva totalitat. Pot fer ús dels vestidors o trobar-se per fer xerrar tàctiques i visionament de vídeos. Ara bé, el diluvi que ha caigut aquest matí ha esgarrat l'estrena de totes aquestes mesures i avui l'equip s'ha entrenat de forma suau. D'altra banda, el club ha engegat avui a les xarxes socials una campanya amb l'etiqueta Coixinet Sabadell tots hi guanyem, buscant el suport d'altres entitats, comerços o associacions de la ciutat pel play-off.
Dilluns passat, el centre d'esports va anunciar que Pere Belmonte reforçaria el filial la pròxima temporada, un cop finalitzada la seva etapa formativa al juvenil A. Un nom i cognom molt lligat a la història arlequinada, ja que es tracta del fill de Pere Belmonte Pitti, exjugador del club als anys 90.
I també han passat al Sabadell B, aleshores anomenat Sabadell Futbol Club. Pitti va aprofitar el descens administratiu a tercera de l'any 1993 per fer-se un nom amb la generació dels Titi, Garzón o Manel. Era un migcampista de tall ofensiu amb facilitat per veure porteria, característiques molt similars a les del seu fill. Com a pare, Belmonte té clar que el primer són els estudis i el fa tocar de peus a terra.
Un missatge que sempre li he intentat inculcar és que quan s'acaba el futbol base és quan realment el futbol es fa dur, es fa complicat i per aquest punt de neutralitat o d'alegria que et dona el futbol, el futbol base.
Després de dos anys al Javac, Belmonte fill va tornar a Olímpia el desembre per reforçar el campió de Lliga Nacional, amb qui va tenir temps de jugar 11 partits. Ara li espera aquest pas a segona catalana, considerat pels entesos com el més complicat. Ell compta amb l'experiència del seu pare.
Mai m'ha ficat una pressió de dir, va, Pere, has de jugar, has d'aconseguir ser futbolista. Sempre m'ha dit que jugués per passar-m'ho bé, que disfrutés, i després ja les coses arribarien.
A banda de Pere Belmonte, el club també ha anunciat aquesta setmana que jugadors que han acabat la seva etapa formativa, com Mohat Jani, Gerai Garrido i Jaume Ramoneda, s'incorporaran a la disciplina del filial la pròxima temporada.
I l'Astralpunt Natació Sabadell ja coneix les dates de les competicions europees de waterpolo de la temporada que ve. En el cas de l'Eurocup masculina, jugaran dues rondes de classificació abans de les eliminatòries de vuitens. En dones, l'Eurolliga manté el format.
El màxim trofeu continental de club femení arrencarà el 27 de novembre amb els partits preliminars i finalitzarà el cap de setmana del 30 d'abril amb la tradicional final a 4. Enguany el títol es va deixar desert i, per tant, l'Astralpul continua sent el vigent campió. El seu tècnic, David Palma, confia que hi haurà equip suficient per defensar-lo.
Tenim molta il·lusió d'iniciar la temporada que ve, tot i que encara estem aquí acabant de configurar l'equip, però penso que farem un equip competitiu i amb ganes de defensar aquest títol de campiones d'Europa que, com deies abans, mantenim vigent i tornar a recuperar el títol de Lliga i, bueno, intentar assolir el màxim de competicions nacionals i internacionals.
Pel que fa a la plantilla, s'han confirmat 5 baixes: Rutariño, Inara Ferrer, Laura Barzón i les canadenques Gurpet Sohi i Mònica Egens. Al Natació Sabadell continuen negociacions per garantir uns recanvis de qualitat amb un únic fitxatge confirmat fins ara, el d'Irene González.
Menys menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 18 de juny, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.